Punt de trobada. Un programa que sintonitza amb els que no tenen veu i amb els que treballen per un món millor. Punt de trobada, amb Lucía Caram.
Benvinguts al Punt de trobada. Avui tinc la necessitat de parlar amb vosaltres de l'actualitat impressionant del missatge d'un profeta de Nazaret que ens arriba a través dels evangelis de Jesús. Les seves paraules ens poden desinstal·lar i ens conviden a fer de l'amor un servei a les persones. Ens diu l'evangeli que un dia, mentre el seguia molta gent, Jesús va aixecar els ulls i va veure una multitud de gent i es va adonar de que tenien gana, que havien de menjar. I a partir d'aquí no és que fes un miracle, simplement es va mobilitzar i va fer un signe. Va fer que els seus amics s'adonessin de les necessitats més bàsiques de la gent i que no restessin indiferents. Un dels apòstols proposà compartir el que tenien, però era tan poc. Però per Jesús era suficient. Només cal el desig de compartir, i si sumen aquest desig i aquest esforç, hi haurà pa per tots, i ningú quedarà sense menjar. I es va produir la multiplicació dels pans i dels peixos. Res de menjars exquisits ni coses superflues, un àpat fratern i una escena deliciosa. Avui no podem tancar els ulls. Si els aixequem i ens disposem a compartir, també el pa es multiplicarà i entre nosaltres ningú no passarà gana. Deixem-nos interpel·lar. Aixequem els ulls, disposem el cor. Si no compartim, si no exercim compassió, si no ens ajudem mútuament, l'oportunitat d'enriquir-nos com a persones l'haurem perdut. El que aixeca els ulls i disposa el cor i es fa servidor dels altres, aquest és el que fa miracles, molts més grans que els que va fer el mateix Jesús. És l'hora dels gestos, del compromís i de la fe viscuda. Les bones paraules, les pietats buides i els colps doblegats, amb cops de pit, no tenen cap sentit. El fet són els que avalen la veritat de la vocació a la qual estem convidats. Aquesta setmana tu també pots fer el mateix gest de Jesús. Si aixeques els ulls i disposes el teu cor per compartir amb els altres, segur que molts podran menjar. Skeleton. Segurament pocs de nosaltres havien sentit parlar d'això fa uns quants anys. Però un jove inquiet, català, més concretament manresà, tenia un somni olímpic. I es va proposar anar als Jocs Olímpics d'hivern. I ho va aconseguir, muntant en aquesta mena de trineu en la que baixen a 120 km per hora, més o menys. Sort que els Mossos d'Esquadra no entren en les pistes perquè l'excés de velocitat el podria passar factura. Es diu Ander Mirambell, és pilot d'Skeleton. És precursor al nostre país en aquesta disciplina esportiva i està entre els 20 millors del món. Benvingut a aquest punt de trobada, Ander, i gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer i felicitats, sobretot, per tindre el programa de nou amb aquesta casa, que crec que donarà un salt de qualitat.
Moltes gràcies. Estic molt contenta de que estiguis aquí, a més de per la gran amistat que tenim, perquè estàs a punt de començar una etapa que serà definitiva per la classificació dels Jocs Olímpics, en el que per segona vegada aspires a anar-hi allà, però sobretot perquè els teus somnis se'n fan realitat. Vas tenir un somni, volies anar als Jocs Olímpics. Explica'ns una mica la història.
Bueno, vas tindre la sort, perquè a vegades tenim somnis i no es compleixen. Poder dir que has complert un dels teus somnis, pues, és algo que, bueno, que és màgic, no? En el seu moment, el 2005-2006, se'm va presentar l'oportunitat, gràcies a una persona que vaig conèixer, de provar el bobsleigh. El bobsleigh és aquell esport que baixen en un trineu sentats 2-4 persones, i volia provar el bobsleigh, no? Però quan tu vas a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i et diuen que tot l'únic que poden donar és un tratge d'esquí de fons, que no hi ha recursos, que no hi ha diners, i això era el 2005, que encara no hi havia crisi, doncs et dones compte de que el bobsleigh no el podia provar, i en aquell moment ja havia enganyat el meu company d'atletisme per practicar el bobsleigh, i li vas dir, mira, podem provar l'esqueleton, que va anar amb el cap per davant, o el luge amb els peus estirats, és a dir, panxa amunt, no? doncs provem l'esqueleton amb el cap per davant, perquè encara que sembli mentida és més segur que els altres esports, i sobretot perquè has d'empènyer el trineu, no? I venint del món de l'atletisme, empènyer el trineu era un punt fort, no? I així ens vam anar al 2005, al novembre del 2005, a l'escola de pilots a Innsbruck. Ens vam anar a treure la llicència i allà va començar aquell camí, no? En aquells moments, doncs, bueno, sí que volia algun dia arribar a uns Jocs Olímpics, però volia provar l'esport per veure què es provava, què sentia, no? I a mesura que vaig anar provant l'esport, que vaig anar passant, vaig tindre dos accidents durant els anys successos per anar als Jocs Olímpics, doncs, vaig anar evolucionant, vaig començar a competir a Copa Europa, dues competicions, vaig gastar tots els diners que tenia estalviats per comprar un cotxe amb l'escleta en un any i mig, i vaig veure que igual algun dia pot arribar a complir el somni d'uns Jocs Olímpics, no? I a mesura que competia, m'enganxava més, creia més en aquesta possibilitat i, bueno, vaig, entre cometes, deixar tot per aconseguir aquest somni que el 2010 el vaig poder realitzar, competir en uns Jocs Olímpics en la disciplina d'esqueleton i, sobretot, gaudir-ho amb la família que em van acompanyar i que van estar a la línia arribada amb mi, no?
Sobretot, podem dir que la teva tossuderia potser és la que t'ha fet aconseguir el que volies, perquè recursos de l'administració no et donaven, pocs creien els que estaves fent, vas tenir que tenir molta creativitat.
Sí, més que tossuderia, que has de ser persistent, has d'estar consistent i creure en el que fas. Sobretot a dia d'avui, amb el tema de la crisi, una ha de creure en el seu potencial, en les seves coses i lluitar. A vegades sortirà, a vegades no sortirà. Però hem de tindre aquesta il·lusió, aquesta força, aquestes ganes, no? I creatiu, doncs, ho has de ser molt. Si no ets creatiu, no evoluciones, no creixes, no? Quan competeixes en països que tenen tots els recursos, que tenen entrenadors, que tenen mecànics, que tenen tot, doncs tu t'has de buscar la vida, doncs, per ser creatiu, no? O buscar sponsors pagant cerveses a fotògrafs de la pista, per exemple. Bueno, fes-me un parell de fotos i et convido a sopar. I et convido a dues cerveses. Doncs tens les fotos, les envies a Barcelona i busques els sponsors, no? O en aquell moment, pues, recordo, pues, enganyar una persona o quedar-me a dormir a casa a un amic perquè no podia pagar un hotel i gràcies a això, pues, jo el cuinava, pues, històries d'aquestes, no? Fins i tot en un dels viatges, que aquesta anècdota mai se m'oblidarà, pues, no hi havia diners i vam tindre a compartir fins i tot llit amb un dels rivals, no? Que això és l'últim que em passava, tenia que competir el campionat d'Europa i compartir amb un llit de matrimoni, no? I el Patrick roncava i és que no em deixava de dormir, m'hauria de posar taps, cada cop que roncava cop de colze, al final de la setmana ja no roncava, és el que tenia al costat adolorit, no? Però bueno, hem viscut de tots els colors, però quan mires enrere i veus que has fet realitat el teu somni, un somni que és espectacular i que no tothom pot complir, pues, et sents molt orgullós d'això, no?
Senties impotència quan tenies que competir amb coses tan rudimentàries, amb gent que tenia facilitats per fer-ho d'una altra manera?
Bueno, impotència potser no és la paraula, no? Enveja, perquè ells tenien els recursos i jo no, però per un altre costat em feia més fort, em feia il·lusió, em feia valorar el que no tenia, no? I quan veus que no tens allò i dones un pas per tindre alguna millor, ho gaudeixes el doble, ho aprofites el doble i et dones compte de que tens més força que aquella persona, potser té els recursos, no? Poso com a exemple, Gran Bretanya treballa amb l'escuderia McLaren per preparar trineus. El seu trineu, pues, està valorat amb 1,5 milions d'euros i el meu trineu, pues, l'últim trineu que vaig comprar va costar 4, 5.000, 6.000 euros, no? I et dones compte com pots competir amb aquests recursos. Pues has de ser creatiu, has de tindre il·lusió i aprofitar les eines per ser millors que ells, no? Aquesta gent ho té tot, però tu tens algú que t'ha costat un esforç, una il·lusió i saps el que realment costa un trineu, per tant ho aprofites al doble, no?
Què penses quan estàs a punt de sortir i tirar-te per aquest tub de gel a 120, 130 km per hora amb el cap per damunt? Dona temps de pensar alguna cosa?
Bueno, pensar no sé si és el més adequat que pots fer just en aquell moment, no? Sí que tens clar els procediments que has de seguir. Els primers metres d'empènyer el trineu i ser un animal, ser un cavall, un toro, has d'empènyer allà el més ràpidament possible i un cop et puges al trineu has de tancar els ulls un moment, relaxar-te i obrir-te i sentir-te. Llavors, cada curva et ve més ràpid, cada moment és molt més ràpid i has de controlar el teu cos i controlar la teva ment per ficar el trineu allà on tu vols i sortir el més ràpidament possible de la següent curva, no? I potser l'únic que tens en ment és els errors que has comès el dia anterior o els que vols o l'última baixada i intentes corregir-los, no? És a dir, curva 12, a tanto under, això és tot el que puc arribar a pensar, no tinc maniobra. El més important és que tot el que m'entri pels ulls ho analitzi en aquells moments i decideixi per on vull ficar el trineu, no?
Quan anaves aconseguint bones marques, de cop i volta un dia el trineu passa no sé què i acabes en el quiròfan. A què tipus d'experiència et fan créixer, t'enfonsen? Com les vius ara en perspectiva i com les vivies en aquell moment?
Bueno, ara ho veig potser d'una altra forma. En el seu moment el trineu no passa, em vaig equivocar jo. És a dir, la gent s'equivoca i no m'importa reconèixer. Vaig equivocar, vaig fer alguna cosa que no tenia que fer, vaig anar més ràpid del compte i vaig sortir malament de la curva, em vaig quedar com una mica bloquejat perquè no sabia què fer i vaig caure malament trencant-me la clavícula i directe al quiròfan, no? Però en aquells moments vaig plorar molt, perquè em sento persona i em sento humà i crec que plorar és bo. Vaig plorar molt, vaig trucar a la meva mare perquè em vingués a buscar aquella esmetgessa i, sisplau, rescata'm, perquè aquests alemanys no els entenc gaire i no parlen gaire anglès. I sobretot el dia després de passar pel quiròfan, perquè vaig dir que em volia que m'operessin allà, perquè dia que passava, dia que volia recuperar-me abans, doncs a les 10 hores d'haver passat pel quiròfan ja començava a fer rehabilitació a l'Hospital d'Alemanya, no? En aquells moments va ser molt dur, però em va fer més fort, perquè et dones compte que no ets res. El dia demà jo no sé si podria continuar fent esqueleton, per tant, haig d'aprofitar cada baixada com si fos l'última, no? I quan estàs en un quiròfan i veus que igual el somni que tens tan a prop d'anar a uns Jocs Olímpics s'ha acabat perquè podria haver sigut més greu, doncs et dones compte de que ets una persona afortunada i et dona força i a vegades et sents indestructible, no? Perquè ja has viscut el màxim que pot passar, per tant, tornes molt més fort del que eres.
En aquesta ocasió que vas tenir aquest accident, vas continuar competint en aquella temporada?
Sí, va ser tot una mica miracle, no? Perquè em van dir a Alemanya que necessitaria 2 mesos per recuperar-me i als 15 dies, 20 dies ja estava un altre cop sobre el trineu, sobretot per la il·lusió i les ganes de voler-me pujar, no? A més, va ser curiós perquè allà em van embolicar el braç i la clavícula com si fos un regal de Nadal, perquè érem just quasi al Nadal. Quan vaig tornar aquí a Barcelona vaig parlar amb un metge i em diu: Ander, això és una clavícula trencada, tens una placa espectacular aquí, és molt difícil que el tornis a trencar baixant amb trineu. Quan no et faci mal, jo et deixaria tornar a sobre un trineu, no? Pues llavors, aquella setmana vaig, entre cometes, lligar-me la mà dreta, perquè era la clavícula esquerra, i ho vaig fer tot amb la mà esquerra. És a dir, em servia l'aigua amb l'esquerra, oia les claus amb l'esquerra, anava al lavabo amb l'esquerra, tot ho feia amb l'esquerra per agafar confiança i naturalitat. I quan vaig passar aquesta setmana, la setmana següent ja vam treballar una mica de força per agafar força a la zona de l'ombro i per protegir-lo, i el més fort i el més complicat va ser tornar al gel, no? Perquè el meu entrenador no s'ho creia, perquè havia sentit el diagnòstic dels metges que deia 2 mesos, i no m'ha volgut vindre a entrenar. I vaig contactar amb una pista d'Alemanya on hi havia l'armada britànica i vaig fer un pacte amb ells que jo em dedicava a entrenar-los a canvi de que em deixin entrenar amb ells amb els seus horaris. I així ens va ser. La meva primera baixada vaig fer entre militars britànics i, bueno, va anar bé perquè vaig passar por, però quan vaig veure que l'ombro aguantava, que pilotava amb molta més sutilesa, vaig començar a baixar i al cap d'una setmana de baixar vaig anar a una competició local petita i vaig fer pòdium, no? Així que molt, molt content perquè vaig tindre un final feliç i sobretot perquè mentalment i físicament em va fer més fort, no?
Quina és la màxima de la teva vida?
La màxima que et refereixes, Lucía?
La màxima, la norma que tens sempre per tornar a començar i
bueno,
per no llançar-la a tu lloc.
M'agrada el lema de si està permès caure és obligatori aixecar-se. En aquesta vida hem d'anar treballant per millorar, hem de créixer com a persones i també un professor em va dir un dia que no importa la quantitat d'errors que fem si som capaços de cada dia corregir-ne un, no? És a dir, tu pots fer 5.000 errors però si l'endemà ets capaç de tindre 4.999 doncs hauràs fet un esforç molt gran, no? Així que per mi aquests dos lemes i sobretot que quan t'equivoques has d'aprendre i continuar endavant, no? I sempre amb un somriure, perquè la vida ja és prou trista com per no gaudir-la i no aprendre de les nostres caigudes, no?
Lluny de casa, en hivern, amb un fred insuportable, lluitant per millorar cada dia les marques, que són centèsimes de segons. És un preu molt alt el que pagueu els esportistes d'esqueleton?
Bueno, el preu molt alt és sobretot deixar de viure coses amb la meva família i amb la gent que estimo, que potser és el preu més alt, no? Perquè mentre jo faig la meva vida aquí a Catalunya, a Espanya no es para el món i continua. Per tant, a vegades em sap greu no poder fer de germà, no poder fer de fill, no poder gaudir més dels moments familiars, que és el que potser valoro més quan estic sola a fora, no? Però per un altre costat em sento afortunat. No tothom pot ser un esportista professional, no tothom pot anar a uns Jocs Olímpics, no tothom pot somiar per ser un dels millors del món, no? Així que treballem a gust, amb il·lusió, però per un altre costat sacrifiques moltes coses per fer el que tu vols, no? En aquesta vida crec que tot té un preu, tot s'ha de sacrificar si vols aconseguir els reptes, no?
És molt dura i fins i tot amarga la soledat d'un esportista, perquè encara que estiguis rodejat de gent en les competicions, en els entrenaments, passes moltes hores, moltíssimes hores sol, meditant, quasi podríem dir fent vida monàstica.
Sí, amarga no, perquè si fos amarga em torno a casa. Tinc claríssim el dia que perdi la il·lusió i les ganes i vegi que les coses són més dures del que gaudeixo, tornaré a casa. El que sí que tens molt temps i et busques temps, pues, per trobar-te amb tu mateix. És a dir, hi ha moltes hores als avions que un pot mirar per la finestra, veu el món i es dona compte de qui és, què fa, què deixa de fer, i tens molts moments per pensar, no? I et dones compte de que a vegades aquells petits detalls, aquelles coses que realment són insignificants, tenen molt de valor, no? I jo crec que la vida de l'esportista, si la saps parar en moments determinats, és molt bo, perquè desconnectes de la competició, cosa imprescindible, i a part crec que t'ajuda a créixer com a persona.
El tema de la competició, competir, tu estàs convivint cada dia amb les persones amb les que estàs entrenant, que després són els teus rivals. És difícil la competència? Hi ha un joc net entre els esportistes? Perquè, clar, jo no et puc revelar els meus secrets. No hi ha una fraternitat sense límits i amb tot és gratuït. Com viviu aquesta situació?
La vida no és perfecta i no és tot de color rosa, si aquesta és la pregunta. Sí que és molt dur, és molt dur, perquè fins ara viatjàvem amb l'equip britànic, aquest any viatjaré amb l'equip suís. Amb l'equip britànic ho vaig deixar perquè la situació de convivència era límit, desapareixien eines de la caixa d'eines, tenia problemes amb el trineu, hi havia peces que no hi eren, coses molt, molt dures, no? Però ja no pas l'aspecte físic, sinó l'aspecte mental, no? La mateixa famosa paraula que fa servir als col·legis del bullying, doncs existeix molt, no?, en el món de l'esqueleton, perquè, com diuen ells, aquest espanyolito que ve aquí, com me'n pot guanyar a mi si jo sóc britànic o si jo sóc suís i tinc molta més tradició que ell, no? Pues aquesta frase que potser tant he sentit durant els temps que porto competint, pues, és real, no? I intenten fer-te moltes vegades la vida impossible. Però per un altre costat, un ha d'aprendre a madurar i això no només passa a les competicions, pot passar a la feina, pot passar a molts àmbits de la vida i et fa més fort, no? Jo crec que la clau és que en els moments que tinguis per tu siguis capaç d'aprendre a combatre i a defendre't d'aquesta gent. Jo crec que no els hem d'atacar, els hem d'ignorar, hem d'aprendre a somriure, no? Jo crec que l'eina que més mal els hi fa a aquesta gent que a vegades poden fins i tot mostrar odi i volen guanyar-te i volen que et caiguis a la sortida perquè no arribis ni a la línia de meta, és somriure, no? Quan tu ets capaç de somriure quan arribes a la línia de meta o somrius quan estan sopant i tots callant, pues, no ho entén, no? A vegades es pensen que ets com un pallasso, però... Ostres, al final gent que potser t'aprecia, perquè a vegades hi ha gent que t'aprecia, no tots són enemics, doncs dius, ostres, Ander, et trobaré a faltar perquè aquell somriure, aquelles bromes i aquella alegria no la tenim al nostre equip, no? Doncs aquesta per mi és el meu gran escut i la meva gran eina d'atac, no?
Què va significar per tu arribar als Jocs Olímpics i començar en la desfilada i veure-te realment que el somni es feia realitat? Què passava pel teu cap i pel teu cor?
Em posa una mica la pell de gallina. És un moment que s'anirà amb mi i que el tinc a dins, que és molt difícil d'explicar i és com dir, bueno, aquests 4 o 5 anys que he aconseguit o que he lluitat, he aconseguit arribar als Jocs Olímpics, no? Soc un dels millors del món, soc un esportista olímpic, un cognom, un tatuatge que mai ningú em podrà treure i que em sento molt orgullós perquè he demostrat que els somnis es poden complir, sobretot per mi, no per demostrar a la gent o a la meva família de que sóc el número 24, el número 20 o el número 15 del món, sinó perquè un mateix s'ha proposat un repte i l'ha aconseguit. A vegades la gent es pensa que els somnis són coses impossibles. Hi ha somnis senzills, hi ha somnis de formar una família, hi ha somnis de crear un projecte familiar, un projecte de negoci. No importa el gran o petit que sigui el somni, l'important és lluitar per ell i si a sobre tens la sort d'aconseguir-lo és brutal, és algo que no es pot explicar així, que aprofito perquè la gent en moments de crisi aprofitin per treure força i il·lusió per lluitar pels somnis perquè es compleixen i val la pena perquè la satisfacció pròpia és espectacular, no?
Com afrontes la nova temporada?
Bueno, la nova temporada, amb una mica, no t'enganyaré, una mica de por, és a dir, són molts canvis, el projecte del trineu és nou, amb l'equip suís, que són, en teoria, gent que està al meu nivell o potser una mica per sota, per tant, no crec que sigui la convivència fàcil. Bueno, 2 temporades abans dels Jocs Olímpics de Sochi, crisis al nostre país, això vol dir que hi ha retallades i, per tant, els resultats han de ser molt més exigents i potser em tocarà per algú de la meva butxaca. Sense que la situació no és gens fàcil, però un cop més torno a viatjar, torno a marxar, em sento afortunat per poder tornar a pujar un trineu. Potser és l'última temporada, espero que no, però marxo amb la il·lusió del primer dia. Amb aquesta sensació de por, que jo crec que també és una mica bo perquè em fa anar amb respecte, perquè quan un s'ho creu tot és més fàcil que es caigui, però amb aquesta il·lusió i ganes de dir, bueno, a veure què ens trobem aquest any, a veure com solucionem els problemes i sobretot tinc ganes de tornar a somriure sobre el trineu, no?
Tot l'any esperant aquesta temporada, l'entrenar, el competir, amb el repte d'anar als Jocs Olímpics. Què és el que més t'agrada quan tornes a casa?
Bueno, a nivell físic, el flan de la meva mare. No t'enganyaré, Sor Lucía fa un flan que és boníssim i sobre si els ous són del teu convent, encara està més bo, no? però el que més m'agrada és poder abraçar la gent que estimo. És a dir, és el preu, és el que no tinc quan estic fora, no? Poder una mirada, un somriure, una abraçada és el que realment més necessito, no? Hi ha dies molt durs, on te no veus potser a l'any, quan estic fora, els 4-5 mesos estic fora, tinc 15 dies de sol, els altres són grisos, negres, plou, temperatures de menys 15, menys 20, tot el dia tapat, esforçant al màxim per aconseguir ser una mica millor que l'any anterior, i el que més necessites a vegades és l'abraçada d'algú que t'estima, o d'un amic, d'una amiga, d'un pare, d'una mare, d'un germà, i sobretot que et donin a vegades aquesta empenta i vinga, Ander, som-hi, no? Pues això és el que realment més necessito quan torno a casa, i tenim plaers que els altres països potser no ho trenen tant, que sentar-se a taula. Quan un se senta a taula amb tots i cadascú explica la seva vida, són moments que són impagables, no?
La família surt moltes vegades en el teu relat. Com t'ha marcat la teva família? Com va ser la teva infantesa? Perquè suposo que tot el teu caràcter també, lluitador, ve també, té les seves arrels ahir en la família.
Sí, a casa ens han ensenyat molt, vivia a Manresa, no és fàcil, sempre estàs una mica a la sombra de la gran ciutat. Al col·legi, doncs, en aquell moment estudiava Igualada al Mestral i ens van educar i em van donar molts valors, però sobretot a casa és on m'han donat aquestes eines per ser com soc, no? Sobretot la meva mare, que és potser amb la que més connexió tinc, que és una metgessa que treballa 10-12 hores diàries i amb la seva edat a dia d'avui continua fent el mateix, amb un somriure per cada pacient que entra a la seva consulta, i m'ha ensenyat molt, no? Els meus germans són un exemple, cadascú en el seu àmbit d'estudi, de treball, d'esforç. El meu pare també és un treballador nat, així que tinc exemples molt positius, no? I sobretot, una de les coses a la família és que sempre hem intentat somriure i sempre hem sigut sincers, i quan la cosa ha estat fotuda, pues, nois, això és el que hi ha, ens hem de posar les piles i aquí hem de remar tots com un equip i som una família, i això ho he sentit moltes vegades a casa. I això és el que el dia de demà espero poder també formar jo, i el que a dia d'avui m'han donat les eines i els recursos per ser com soc, no?
De moment sembla que no tens temps per trobar-te una nòvia o perquè potser no tindries temps de cuidar-la. Què passa ahí?
Ai, perquè Solucía, suposo... és complicada aquesta pregunta, eh?
Nosaltres t'anem buscant nòvia, però sembla que no són del teu gust.
Bueno, soc bastant exigent en aquest aspecte, em costa, no? I sí que és veritat que he intentat, o he començat alguns projectes a nivell personal, però la distància és un hàndicap molt gran, i sobretot no sóc una persona fàcil perquè sóc exigent a mi mateix, i a vegades... No estic tot el que m'agradaria, no? Recordo una de les converses que li vaig dir, escolta, és que això no crec que funcioni, però Ander, si jo estic més o menys bé ja, però jo no em sento bé perquè no puc ser jo mateix, no puc donar tot i puc mostrar tant com sóc perquè em passo moltes hores fora i no em trobo còmode, no? Pues aquesta explicació de no poder donar tot crec que és un dels límits que haig d'intentar aprendre per mostrar-me més com sóc i no ser tan reservat. Un dels hàndicaps a l'estar fora és que et crees la teva curassa, et crees la teva armadura perquè ningú et vegi com és i et vegin els teus punts dèbils, quan vius amb tota aquesta gent, aquests rivals, i això a vegades em costa una mica treure'm quan ho torno a casa, no? Perquè t'has de fer indestructible quan estàs fora, has d'intentar ser el menys persona possible perquè no et vegin plorar o perquè no et vegin trist i els rivals s'aprofitin d'aquest avantatge mental, no? I quan tornes aquí em tardo un temps a treure'm aquesta curassa, aquesta armadura, i llavors ja tinc que tornar a marxar i és difícil, haig d'aprendre, però bueno, jo t'ho agraeixo, Solucía, tots els cables que em dones i bueno, continuarem intentant-ho i segur que trobaré la persona adequada, no ho dubto.
Doncs molt bé, continuarem buscant. Ander, abans de començar a gravar aquesta entrevista, estàvem comentant la importància que té la relaxació personal, tots els exercicis que has de fer per ser tu mateix. Com treballes tot aquest món interior teu per centrar-te en la competició, però també per centrar-te en la competició de la vida?
Bueno, m'agrada molt llegir psicologia. A nivell de psicologia mental hi ha molts llibres interessants, alguns de llegir més fàcils com el Guerrero de la Roca, que és un escalador que t'ensenya a decidir quin és el camí més apte segons les teves condicions, o altres més teòrics com pot ser l'entrenament mental del Terry Orlick. Però amb el Carles Sant Cugat, amb el Pep Font, doncs anem treballant diferents aspectes. I anar al psicòleg no vol dir que vas a una persona que et corregeix el cervell o et corregeix el cap. El psicòleg és una persona que et dona eines i recursos. I aquestes eines i recursos tu les utilitzes quan necessites. Com quan tu has de pintar un dibuix. Et van donar colors i tu decideixes quin color fa servir per cada dibuix o per cada situació. Doncs a mi em passa el mateix. I realment... el que estem treballant molt, perquè crec que segons la meva forma de ser, el meu caràcter, sóc una bomba de rellotgeria, l'adrenalina em corre sempre pel cos, i haig d'intentar i saber frenar per poder veure les coses amb una mica més de fredor, no? I a dia d'avui estem treballant el tema de relaxació, i abans ho parlàvem, Lucía, jo crec que a vegades hi ha moments que quan una persona puja al cotxe i porta una agenda a rebentar, que vas d'un lloc a l'altre com una pilota i que no arribo i ara aquí anem tots corrent, doncs igual val parar 30 segons al cotxe, tancar els ulls, traslladar-te a un lloc on tu estiguis bé, agafar aire i dir, bueno, què toca ara? I en aquests moments crec que hem d'aprendre, hem de saber parar el món, perquè si no sabíem parar el món, primer, que anem de bòlit amb les possibilitats de que ens passi alguna cosa, és a dir, quantes vegades hem sortit corrents perquè no arribo amb el cotxe i Déu no ha volgut, però quasi hem tingut un accident, i sobretot, per mi, el punt més important per gaudir el que fem. O sigui, no pot ser que vivim el dia a 200 per hora i no sapiguem parar-lo i gaudir del moment. Jo crec que això és imprescindible. Per tant, hem de saber aquests, tindre aquests minuts, aquests segons de relaxació per dir, bueno, paro un moment aquí en aquest banc, em prenc el sol 2 minuts, reflexiono, què estic fent, continuo. No? Pues aquesta és una mica la filosofia que estem aplicant al món de l'esport i sobretot en moments de tensió màxima on et jugues a uns Jocs Olímpics o et jugues una beca o et jugues continuar fent esqueleton, no?
Treball, constància, exigència, sacrifici, potser siguin les claus per a la feina que estàs fent i per als resultats que has obtingut. Aquestes claus de vida, aquestes exigències, la gent de la teva generació, la gent més joves, estem acostumats a treballar o estan acostumats a treballar d'una manera tan dura per aconseguir el que volen?
Bueno, treballen dur, no ho dubto. Jo crec que el problema que hi ha, i una de les paraules per mi imprescindibles i que m'agradaria que la gent la fes servir molt més, és il·lusió. És a dir, una ha de tindre il·lusió per fer coses. Està bé, hem d'omplir la caixa forta de diners, hem de portar diners a casa per poder viure i pagar les coses, però al final ens convertim en màquines de la vida. I quan una persona es converteix en màquines de la vida, agafa una rutina i una maquinària i un continu treball sense disfrutar, sense viure les coses i una rutina. A vegades val la pena parar i bueno, què em fa il·lusió? Em fa il·lusió continuar així? Val la pena igual guanyar 100 euros menys i agafar aquesta feina? O val la pena viure d'aquesta forma? I dono compte de que això és molt dur, no? De fet, l'altre dia parlava amb un amic que és taxista, que ha sigut taxista durant els últims 4-5 anys, i em comenta, m'envia un missatge personal, Ander, t'he fet cas, i em quedo així esperat, i dic, ui, què has fet? Què vol dir que has fet cas? T'has apuntat alguna cursa o has fet algun entrenament que et dic? Dic, no, deixo la feina. I com que deixo la feina? Dic, sí, deixo la feina, perquè em fa il·lusió obrir una pàgina web amb consells per això i per l'altre, i dic, què dius ara? I dic, sí, i dic, perquè em dones les gràcies. I per gràcies a la forma que tu veus la vida, amb que la xerrada que vam tindre un dia que et portava a l'aeroport, em vas ensenyar que, bueno, que en aquesta vida hi ha coses molt més importants que fer calaix, no? I ara podré portar la web i sobretot podré estar amb els meus fills, i això és el que realment valoro i em fa il·lusió. Igual podria portar-los a un col·legi millor, igual podrien tindre la videoconsola que volen, igual podria tindre jocs cada any i jo treballant com un burro. Però això que tinguin potser menys i els puguin gaudir el temps amb el seu pare, no? Doncs clar, quan aquesta persona em va demostrar què volia dir per ell la paraula il·lusió, vaig entendre que a vegades vivim en un món que no valorem el que tenim, no?
Gaudí, quan tu puges al trineu, una clau teva a la teva vida és gaudir. Gaudeixis quan vas pendent de cada una de les curves o gaudeixis quan has arribat a la meta i dius, ho he aconseguit?
Normalment quan arribo a la línia de meta i veig una mica la feina feta durant aquell minut de baixada, aquelles 14 curves o les curves que siguin, i veig com he valorat. Però sí que hi ha hagut moments puntuals, sobretot quan acaba la temporada, i dic, Andre, que és l'última baixada, disfruta-la, no? Aquest pensament em passa a vegades baixant i ho gaudeixes, no? O hi ha moments que el trineu va tan bé que sents que no portes trineu, que les ganivetes és el teu propi cos, que vas sobre el gel, no? Però en aquells moments sí que gaudeixes en el moment, no?
Ander, ets feliç amb el que estàs fent?
Home, jo crec que sí. El dia que no sigui feliç intentaré canviar o donar un gir a la meva vida, no? L'únic que hi ha moments que ho passo molt malament, suposo com tothom, i que m'agradaria canviar més coses potser de la meva vida. Però si la paraula soc feliç, et dic que sí, Lucía.
Fins quan podràs treballar en l'esqueleton i amb el teu trineo com a company de camí? Quina és, si diguéssim, la vida útil en la competició d'una persona?
Bueno, la mitja d'edat de 35 anys com a esportista, hi havia algú que en tenia 42, en tinc 29, jo crec que encara queden anys, no? I fins i tot ara aquest estiu vaig rebre alguna oferta per ser entrenador. És a dir, que si volgués podria continuar molt de temps. Ara bé, m'agradaria anar pas a pas, perquè a vegades un dels errors que també cometo i que molta gent comet és que ens marquem grans reptes a 4, 5, 6 anys vista i el més important és el que passarà el dia demà. És a dir, que ojalà pugui estar molts anys, però la clau i sincerament el que em farà continuar és que estigui il·lusionat, tinc ganes i sobretot motivats. Si el dia demà m'haig d'esbarallar i plorar perquè no em donen subvencions o la situació no em dona les eines per ser un dels millors del món, doncs llavors potser pararé. Però mentre tingui aquest somriure, aquesta il·lusió, aquestes ganes de pujar-me un trineu, ja crec que hi ha under per estona, no?
El teu somni olímpic era anar als Jocs Olímpics. El teu somni era olímpic. Hi ha algú més, així, més immediat, així, un somni que vulguis atrapar i que sigui ja realitat?
Bueno, el somni, el principal va ser anar als Jocs Olímpics. Ara somio algun dia ser un dels millors. No sé si somiar amb una medalla és possible o no. Jo crec que sí. Fins que em vegi que no arribo, lluitaré per ser un dels millors del món. No sé si... A vegades ens quedem molt que el millor del món és el que queda el número 1 i jo crec que això és un error. El millor del món és el que dona el màxim i està on es mereix estar. És a dir, a vegades un neix per ser el número 10 del món i s'ha de sentir orgullós per ser el número 10 del món i això ja és digne de ser un somni. Però hi ha persones que només es queden en ser el número 1. Jo crec que això és un error. No tothom pot ser el número 1. Número 1 només n'hi ha un. Per tant, el segon igual és tan o més important que el número 1.
Moltíssimes gràcies, Sander. Com sempre, ha estat un plaer. Sempre que parlo amb tu, aprenc moltíssim. Dones molt optimisme i, evidentment, farem amb tu aquesta cursa de nou. No et dic que em posaré en el trineu per baixar amb aquestes velocitats.
Podries venir, si volguessis, ja t'ensenyaria un quadre de consells.
I em faria unes quantes fotos que donarien la volta al món. Moltíssimes gràcies, Sander. Hem escoltat a l'Ander Mirambell, esportista d'esqueleton. És el número 1 en compromís, en treball, en generositat, en optimisme, en il·lusió, en coratge, en viure el moment present, en gaudir de la vida i en fer que la vida dels altres sigui cada cop més bonica i més agradable. Gràcies, Ander.
Moltes gràcies.
Punt de trobada amb Lucía Caram. Punt de trobada amb Lucía Caram. Un punt de complicitats i noves oportunitats. Who can say where the road goes, where the day flows, only time.
Avui la veu del sense veu és Laia Deumada, doctora en filologia catalana i escriptora. Ha publicat el llibre Monges amb editorial Fragmenta, on recull el testimoni de 20 monges que expliquen la seva manera de viure des de la llibertat de la seva vocació. Laia Deumada té una faceta de compromís amb els perdedors de la nostra història. Un compromís molt fort. De fet, ella va fundar el Centre Obert Eura a Plaça Lesseps, a Barcelona, per acollir a les persones que han estat expulsades del sistema i que es veuen abocades a viure al carrer o en condicions d'exclusió social. Laia, benvinguda al punt de trobada.
Moltes gràcies.
Sempre és un plaer escoltar-te, sobretot perquè ens portes la veu ben real d'aquesta gent que la societat ha expulsat del sistema o que ha silenciat. En una entrevista que et van fer fa un temps, et definies a tu de la següent manera. No sé quant te'n fa, perquè ara m'ho diràs per l'edat que deies en aquell moment. Diu, tinc 51 anys, no sé quants tens ara.
4 més.
4 més, doncs molt bé. Dius, estic madura, o sigui que ara estaràs supermadura i fantàstica i faig el que vull. Penso que continues fent el que vols.
Continuo fent-ho. Penso que ho he fet tota la vida.
Molt bé. Coordino el menjador Eura, on atenem 200 persones sense sostre.
Això és un error. Aquest és un error del periodista. No és un menjador. És un centre de baixa exigència.
Ara m'explicaràs. Estic casada, tinc dues filles. Soc de tradició cristiana, però soc vitalment interreligiosa. Aquí hi ha molts aspectes. Menuda autodefinició.
Segueixo explicant. El periodista es va equivocar. Tinc un fill i una filla. El fill es va ofendre molt perquè li feia molta il·lusió que sortís el seu nom a la compte de La Vanguardia i a sobre no va sortir i a sobre van dir que era una filla.
O sigui que un suspens per la contraportada de La Vanguardia.
No. Amb altres coses, realment el vaig felicitar perquè amb tot el que vaig arribar a dir va treure molt bones conclusions, però clar, a vegades doncs, hi ha aquests petits errors sempre, no? Si no pots revisar a l'entrevista que t'han fet. Com em definia cristiana vitalment interreligiosa? Jo ara em definiria com una cristiana sense religió.
Explica'm això.
És difícil d'explicar. Diguem-ne que els valors del cristianisme per mi són els meus valors. sobretot la part de l'altre, no? Del rostre de l'altre. Per mi Déu és també, o sigui, Déu té el rostre de l'altre sempre, no? Del germà, de la persona, sigui quina sigui, no? Per tant, els valors cristians, a més penso que aquí a Occident els tenim tots molt, molt mamats, no? Però la religió cada cop se'n fa més feixuga, no? No combrego, em sento anys llum del que està dient la religió en aquest moment. I penso que, a més, estem anant més enllà de la religió, no? Potser encara hi ha molta gent que està ancorada i que està agafada perquè acabem sent dependents, però el futur, els joves estan molt més enllà de la religió, estan molt més a prop de ser ells mateixos, del ser, que no pas de la religió i de les seves dogmes i creences.
Laia Deumada, tens alguna cosa a veure amb la santa abulense? Si t'escoltessi ara, segurament us trobaríeu en la mística i coincidiríem profundament en el que estàs dient.
Ens trobaríem, sí, jo penso que sí. Jo la tinc molt present sempre. A veure, els arbres genealògics sí que deien que en algú, bueno, que pertanyíem a la mateixa família, aquell arbre es va perdre, jo no sé. Ara hem intentat reconstruir-lo, ens vam quedar en el 1700. És igual, tampoc, no té importància. Després un fa arbres genealògics i descobreix que ve d'un sabater o que no té cap importància, no? Sí que té importància la força que he tingut en la meva vida i la presència que he tingut, no? I sobretot per aquesta passió per la vida i per fer el que realment creia que s'havia de fer.
Vas dir fa un temps que a Barcelona no es mor de gana, però sí de soledat.
Evidentment. A veure, ara això també ha canviat en aquests 4 anys, però jo diria que hi ha, que és el col·lectiu que jo conec, no? També sí que hi ha tot un col·lectiu de gent que està patint la crisi molt profundament, que no ha accedit encara a serveis socials perquè li fa vergonya, perquè s'està aguantant com pot, que aquest potser sí que està ja en aquest moment a la nostra ciutat patint gana, no? Tota la gent que jo veig per barris que abans no remenava contenidors i ara els està remenant, aquí sí que ja això canviaria, no? la meva afirmació, però amb el tema de la gent que està en el carrer, que per tant té un accés a serveis socials, a menjadors socials, amb altres entitats, el seu problema no és la gana ni és el dormir, el seu problema és la soledat profunda, no? De la gent que se sent completament menystinguda i invisible, d'alguna manera, no? Si els trobem pel carrer no et miren mai, és que sempre tenen la mirada baixa, no? Aleshores, el fet de poder dignificar les persones de manera que siguin, que tinguin ganes de mirar a veure les persones que passen perquè saben que tard o d'hora hi haurà algú que els podrà saludar, això, que és tan fàcil en segons quins ambients i tan difícils amb la gent que està al carrer, no? Com aquell que dormia damunt de les bosses d'escombraries perquè deia que era una merda, no? Perquè ens fem una idea de com és aquest sentiment. Per tant, el fet de centres com el nostre, que són centres, en el nostre cas, que és un centre petit, però que treballem molt la relació, el fet de que aquella persona ve del carrer perquè vol, perquè li ha dit algú que allà trobaria algú que li podria dir alguna cosa, penso que aquí és un petit pas imperceptible, però que li pot permetre fer un altre pas i anar derivat, com fem nosaltres, altres serveis per poder començar a fer un camí.
Abans d'entrar a parlar del centre Eura, d'aquest centre en el que acolliu a les persones, que defineixes com un centre de baixa exigència, en el teu llibre Monxes, que vaig comentar al començament que havies escrit, a tothom els que l'hem llegit ens crida l'atenció com tu vas fer visible la figura d'una monja sense sostres. Explica'ns què et va impactar d'ella.
Bé, la Maria Àngels jo la coneixia, de retruc, perquè coneixia el seu germà, el Pep, que està a Mèxic, i aleshores em van avisar d'una altra entitat, de sostre, em van dir, escolta, que tens a la Maria Àngels que ha tornat de les Filipines i ve al centre Eura a dutxar-se, no? Però vol anar d'incògnit total, per tant, no li diguis res. Jo, evidentment, ja de seguida la vaig identificar, però no li vaig dir res, jo la vaig saludar, igual que un altre usuari o usuària del centre, no? I un bon dia l'educadora em va dir, escolta, no saps què ha passat, la Maria Àngel ens ha dit que estava en el carrer perquè volia, no? I que era la seva opció i que no, que evidentment no volia ser derivada enlloc, perquè normalment les dones sempre és més fàcil que siguin derivades, no? I aleshores va ser quan ràpidament, ja aquell mateix dia, vaig anar al seu darrere, dic, Maria Àngel, soc tal, vull fer-te una entrevista pel llibre, no? Primer ella va dir que volia que el seu nom no sortís, però després va dir que sí, i realment em va impactar moltíssim, però em segueix impactant ara tot el que està fent, perquè amb tots aquests freds, amb totes aquestes pluges, no, anem seguint molt la seva cara, no? Després d'una nit que ha plogut o d'una nit que ha fet fred, doncs el seu cansament moltes vegades, o la seva alegria, la força interior que té, brutal, per seguir allà on està. Fins i tot ara ha aconseguit també crear un espai, que és l'Espai Vincle, juntament amb altres entitats d'Església i també la Fundació Filles de la Caritat, un espai on van aquelles persones més desestructurades de la ciutat, aquelles que no van ni a serveis socials, que amb prou feines i s'aixequen, i és l'Espai Vincle que ja està funcionant. Per tant, és un petit miracle d'aquesta força de la Maria Àngels, no?
I en aquest Espai Vincle, m'imagino que s'establiran vincles, ofereixen Exacte. Algun servei o és bàsicament la trobada?
Bàsicament és la gent que és un sostre, és un sostre per la gent que estava dormint en el carrer i que no vol, per la seva situació de desestructuració, ni pot accedir a cap lloc i no vol pretendre res. Vol que tinguin un sostre, si volen tenir una dutxa, tenen una dutxa, i a partir d'aquí, a partir d'aquest petit contacte, d'aquest petit vincle, s'intenta, si nosaltres ho tenim difícil, ells encara més, perquè les persones estan molt més desestructurades, fer una derivació i derivar les entitats.
Com veuen les persones sense sostres que estan al carrer a la Maria Àngels?
Home, per molt que ella s'entesti en semblar una igual, evidentment no la veuen com una persona igual, no? Tot i que ella també està d'una manera molt... Vull dir, compartint molt amb ells, no? No intenta salvar ningú. Ella diu que Jesús hi era, no? Amb la gent, estava amb la gent, i això és el que vol fer ella. El que passa que és evident que ella, doncs, en un moment donat acompanya, ella en un moment donat dona suport, busca solucions.
El centre Eura, com va sorgir la idea i què és el que esteu oferint?
Doncs mira, la idea va sortir el 1994, d'un qüestionament. Vèiem gent que estava ja vivint per les nostres places, les places del nostre barri, estem a Gràcia Sant Gervasi, i aleshores, a partir d'aquí, jo concretament tenia una persona sense sostre que dormia a la porteria de casa, a l'entrada, i que jo no vaig ser capaç de dir-li res perquè no m'atrevia a dir-li res, no? I aleshores això em va qüestionar molt, al veure que jo, doncs, no era capaç de dir res a una persona que dormia allà. Aquella persona va desaparèixer, finalment va morir. I aleshores, amb altra gent de la parròquia, d'allà dels Josepets, vam estar mirant, que a més estaven fent voluntariat en altres llocs de la ciutat, doncs vam pensar, escolta, anem a mirar què s'està fent per la gent que està en el carrer i intentem fer alguna cosa. Vam estar uns quants anys, fins al 99, que no vam obrir, doncs veient sobretot Arrels i altres entitats que ja funcionaven, i a partir d'aquí, doncs, tots eren voluntaris, seguim sent també tots voluntaris, menys una educadora contractada i un porter a mitja jornada, i aleshores vam començar obrint un dia a la setmana, acollint aquelles persones, oferint un servei de dutxa i de rober. Al cap de 5 anys teníem totes les tardes obertes, al cap de 10 anys teníem matins i tardes obertes. L'equip directiu segueix sent, som una associació, i l'equip directiu i l'associació, bueno, són voluntaris, i els voluntaris que funcionen.
La situació de crisi ha agreujat la situació de les persones que venen i que vosaltres ateneu. Quin és el perfil més dels vostres clients?
Home, amb aquests 13 anys que portem funcionant, evidentment hi ha hagut un canvi important de perfil. El primer, de fa 13 anys, doncs, era el sense sostre, la típica persona sense sostre, que havia tingut una feina però que no havia estat assegurada, que havia tingut tota una sèrie de problemes de drogadiccions o de trencament de llaços familiars. Ara, després, cap als 5-6 anys, va venir un allau molt fort d'immigració, sobretot nosaltres, de persones de l'est. Ara, fa un any, un parell d'anys, tot això ha anat també de baixa, s'ha mantingut el perfil, però hi ha molta gent que hi ha entrat, un allau també important de gent del país, que estava ja en una situació, doncs, de precària, de feina, de llaços familiars i vivint moltes vegades sola, que aquestes són les primeres persones que en el moment de quedar-se sense feina han anat a parar al carrer, no? La gent que segueix tenint un teixit social una família o un grup social que la mantingui, doncs és més fàcil, no? És més fàcil que no, que s'aguanti, no? Per tant, estem encara, com si diguéssim, al principi, no? Del que... Ja van dir, el 2012 us trobareu que començareu a notar la crisi forta, no? Nosaltres, per exemple, si el 2005, doncs més o menys, del 2005 al 2007, augmentaven la gent que teníem 20 persones l'any, per dir-ho d'alguna manera, estem atenent unes 200, 200 i pico, en poc temps doncs, ha augmentat 70, 80, 90 persones anualment, la qual cosa per un centre com el nostre és bastant, no?
Com viuen a casa teva aquesta iniciativa en la que estàs ficada 100%? Com la viuen els teus fills?
D'una manera normal. D'una manera normal. Nosaltres ja, quan ells eren petits, ja fèiem acollida de joves amb problemes, també amb fills de joves tutelats, i ja els acollíem a casa el cap de setmana i ja ho vivíem com una cosa normal, no? Que nosaltres teníem més del que podien tenir altres persones i que, per tant, s'havia de compartir, i això ho viuen d'una manera normal. És a dir, el meu fill és educador social també, la meva filla no, però bueno, ella es va trobar pel barri a molts dels usuaris que atenem en el centre i, escolta, i em pregunten per ells i què fan i com esteu, i s'aturen a parlar. Vull dir, d'una manera, el que intentem també en el centre, com que és un centre de barri, és que hi hagi aquesta xarxa fora també del barri, és a dir, que ens trobem amb les famílies, que puguem parlar, que sentin d'alguna manera que, bueno, que no són anònims, no? Sinó que tenen uns punts de referència.
La reinserció a la xarxa familiar i social és molt complicada?
Dels usuaris de la xarxa social, no. El que és tot el que és derivació, em preguntes?
Sí.
No. Nosaltres estem a la xarxa d'atenció a persones sense llar i aleshores treballem conjuntament amb altres entitats i tenim entitats de referència. Una d'elles, nosaltres també estem dintre de la Fundació de les Filles de la Caritat. Treballem conjuntament també amb Llar de Pau, que és una entitat del barri, i aleshores, per exemple, hi ha usuaris que van a dinar allà, hi ha dones que van al centre de dia, i a partir d'aquí, a partir de la Fundació, entren també a la xarxa de serveis socials, i nosaltres directament també podem derivar el que són els centres de serveis socials, els albergs i els menjadors. La xarxa familiar seva també tenim contacte, però és molt més difícil perquè tenen els llaços trencats, no? Per tant, es va construint molt de mica en mica i sempre que ells vulguin fer-ho. Sobretot a partir, moltes vegades, de que estan hospitalitzats. A partir d'aquí és més fàcil poder començar aquest procés.
De les històries que has viscut, que has compartit, històries que possiblement mai s'expliquin i que es publiquin, quina és la que possiblement més t'hagi marcat a nivell personal i que signifiqui quelcom diferent?
I ara m'agafes una mica així. Ara se'm fa difícil perquè jo no diria que hi hagi cap d'elles. N'hi han moltes i petites. I jo recordo que hi havia una persona que ens va fer tot un procés de formació que sempre deia, heu de tenir paciència perquè dintre de cada persona sempre hi ha una perla, no? El que passa que heu de trobar la manera d'entrar i costa molt amb aquestes persones perquè clar, són persones que estan ja com amb un grau moltes vegades de depressió, no? Per tant, que els importa molt poc el que pot passar al seu voltant. A mi el que una persona que era totalment hermètica i que un bon dia no sé què se'n va acudir, una paraula, va dir, aquella persona es havia dit, només una paraula de vegades us obrirà la porta, no? Jo me'n recordo que vaig parlar dels rucs que duien aquelles alforges, no? No sé què vaig dir, oi, vas carregat com sembles un ruc que porti alforges. Aquella paraula li va recordar el seu poble i em va començar a explicar coses que no havia parlat mai, no? I aleshores allò jo em vaig callar i jo dic, només una paraula alforja, com ha estat capaç d'obrir aquesta closca per trobar la perla que hi havia dintre d'aquesta persona que ara ja és morta, no? Hi han moltes petites coses, diria que més que grans històries, hi han moltes petites històries.
Què és el que t'ensenyen i aporten els amics del Centre Eura?
Moltes coses, evidentment. Igual que jo els hi aporto amb ells, no? És totalment recíproc, això. Jo diria que m'han fet pensar, reflexionar sobre una cosa que és molt important i penso que és el motor del centre, no? Que moltes vegades em pregunto què faig jo 13 anys, molts més de 13 anys, perquè portem des del 94 darrere d'aquesta quimera, d'aquest somni del Centre Eura, i que encara seguim amb les il·lusions intocables, no? I penso, realment, pensem tots, que sempre és possible, encara que sembli impossible, no? I això sempre hi ha una possibilitat, encara que sembli impossible, aquesta capacitat de donar vida, de fer possible la vida dels altres. I això és el que he descobert amb ells, no? I encara que sembli impossible, la vida és possible sempre.
Treballeu també amb persones que estan a la presó.
Sí.
Com funciona? Es fa per derivacions? Com veus aquesta gent? El nivell de reinserció és més complicat encara?
Em fas cada pregunta. A veure, a la presó vam començar perquè teníem usuaris que els havien empresonat, aleshores els vam començar a anar-los a veure. A partir d'aquí, doncs, jo dic que sempre la presó és com un vici per les persones que comencen a anar, no el poden deixar, eh? Jo sempre els faig aquesta broma al grup de presons perquè segueixen anant des del principi de tot un cop a la setmana. Ara el que fan, de vegades si hi ha un usuari que està empresonat el van a veure, però si no van a veure persones que els hi diu la treballadora social de la presó, perquè són persones que no les va veure ningú i perquè si estiguessin al carrer estarien en situació de sense llar. Què fan allà? Doncs són el vincle, el vincle d'alguna manera entre ells i el carrer, i el vincle també per si quan surtin al carrer perquè tinguin una entitat de referència. No? Nosaltres estem dins del projecte Enllaç, que també són entitats que el que fan és buscar tenir pisos per excarcerats, no? perquè en el moment que surten doncs no es trobin en el carrer i a partir d'aquí anar-los derivant. Això és el vincle que fem amb aquestes persones.
Moltíssimes gràcies, Laia. El temps ens ha acabat. Podem conèixer més de prop el centre Eura en plaça Lesseps. Podem acostar-nos, oferir la nostra ajuda. Necessiteu voluntaris, necessiteu mans, necessiteu gent?
Necessitem voluntaris, necessitem diners, necessitem mans, necessitem de tot.
Pues ja heu escoltat a Laia de Ahumada. Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem que el Centre Obert Eura és un servei d'acollida de baixa exigència per persones en situació sense llar, orientat a recuperar la dignitat de la persona, que té 4 àmbits d'actuació. Àrea de baixa exigència, espai d'acollida i de relació, oferta de serveis que cobreix les necessitats bàsiques, espai d'atenció social, acompanyament, espai extern de visites a la presó, espai de relació i, fonamentalment, un espai de vincles. Laia d'Ahumada i el seu equip, persones que creuen en el valor de les relacions gratuïtes i que són capaces de crear vincles humanitzadors. Una relació gratuïta, basada en la mútua confiança, que ajuda a millorar l'autoestima i que fa créixer les persones. Una relació basada en el respecte a l'autonomia, la llibertat d'elecció, la intimitat, el benestar i la dignitat de la persona. Agraïm a totes aquestes persones, amb un cor gran i generós, que fan possible que hi hagi oportunitats per a aquells als que la societat ha expulsat del sistema, però que tenen dret a viure amb dignitat. Nosaltres ens tornem a trobar la pròxima setmana, a la mateixa hora i en la mateixa sintonia, que com sempre vol ser una sintonia cordial i solidària.